Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Passen 6 minuts de les 10. Reprenem ara la roda política que avui dediquem a parlar de feminisme i d'igualtat de gènere i ara, Lourdes, podrem aprofundir amb la tertúlia i tot creuant els dits perquè les connexions millorin.
Sí, és el que estava pensant. Gràcies, Sílvia, perquè haurem de creuar molts els dits, de veritat que disculpeu tots els nostres oients, sobretot perquè aquestes coses a vegades passen, la tecnologia se li va i... I res, hem d'intentar solventar-ho, que és el que portem fent des que hem acabat aquest primer pas. I res, anem a saludar els nostres convidats d'avui, la Meritxell Borràs, regidora de Sant Sadurní. Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Esther, regidora d'Igualtat de Santa Margarida dels Monjos. No sé si la tenim, no, em sembla que no. Cristian Soriano, regidor d'Igualtat de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia.
Bon dia, Lourdes.
Bé, sembla que amb el Cristian hem millorat una mica. Sí, sembla una mica millor.
Bé, a poc a poc.
Poc a poc, sí, que avui tenim el dia. Bé, doncs, mentre recuperen a l'Ester, que ens avisaran per control tècnic, doncs anem a parlar amb vosaltres. M'agradaria que entre vosaltres doncs, xerreu, que poseu de paler el que esteu veient. Jo us llanço la primera pregunta i a partir d'aquí anem fent. Com ha afectat? Recordem, estem a dia 2 de març, el dia 13 de març es declarava l'estat d'alarma. Ha passat un any volant en el que hem estat confinats quasi 3 mesos, hem tingut confinaments molt esporàdics, però sí continuats en el temps. Com ha afectat la pandèmia en matèria d'igualtat i també en polítiques d'igualtat? Comencem amb Meritxell, per exemple.
Sí, mira, com ja deia abans, en temes d'igualtat, la pandèmia... Les dones hem sigut, vamos, les que ens ha afectat de manera més directa, no? Som les que estem a primera línia a la pandèmia, com ja he apuntat abans, les dones són les que estan doncs, als caixers dels supermercats, fent les cures als nostres avis a les residències, atenent els malalts als hospitals, la majoria doncs, són... tant les infermeres com el servei de neteja, com a casa, no? Quan hem estat tancats a casa, doncs gran part d'aquesta feina ha recaigut sobre la dona, la cura dels fills, i realment doncs, hem sigut les grans perjudicades d'aquesta pandèmia, i aquí s'ha vist on hi ha la gran diferència, que sempre hi ha sigut, però aquesta pandèmia doncs, s'ha vist una mica més reflexat, tothom se n'ha donat compte de que el paper la dona és un paper important i que hem de tenir-lo més en compte i valorar-lo més.
Mm-hmm. Cristian?
Sí, no, totalment d'acord. Al final, com diu la Meritxell, el paper de la dona s'ha vist més reivindicat que mai durant aquest confinament. Doncs les tasques, al final, que el nostre mercat laboral, que és un mercat laboral doncs, que sí que és veritat que els seus aspectes ens promou i és partir sota aquesta discriminació de gènere entre homes i dones, ha vist com s'aguditzaven aquestes diferències i al final aquí hem tingut a primera línia, com sempre, han estat a les dones d'aquest país. No? Portant una miqueta més al terreny de l'administració, nosaltres hem aprofitat aquest any, sobretot per tirar endavant aquests projectes que sí que és cert que tenim la intenció d'acabar, que creiem que eren importants, com va ser la creació del protocol contra les violències sexuals en entorns públics d'oci, que es dota a nosaltres com a administració de les eines necessàries per poder prevenir, per poder detectar i per poder actuar contra els diferents casos de violències sexuals que s'hi produeixin. I a partir d'aquí, doncs, com et deia, tirar endavant aquelles campanyes de sensibilització, de visibilització i de reivindicació de les dones, del paper de la dona al nostre municipi i sobretot en aquest any del paper de la dona en una situació tan extraordinària i tan complexa com la que hem viscut en el darrer any.
Ja hem recuperat a l'Ester. Ester, molt bones de nou. Estic creuant
molt bon dia. Bon dia. M'escolteu bé ara.
Ara molt bé, perfecte.
Ara tenim els tres controladíssims. Bé, perquè us sentia fatal.
Sí. Ara ja us tenim els tres, hem creuat els dits i ha funcionat. No sé si has pogut escoltar la pregunta que feia, si no te la torno a formular, que seria com ha afectat la pandèmia en matèria d'igualtat i també en polítiques d'igualtat.
Doncs a veure, la pandèmia jo crec que ens ha donat un cop de realitat molt més fort, si és que no havia arribat ja, que és el fet que comentàvem abans, no?, que al final les dones patim la violència de moltes maneres, no? I ha afectat també a totes aquestes cures, que poques vegades se'n parla també de qui fa les cures. Són normalment les dones les que acaben quedant-se en un segon terme perquè posen pel davant les cures, la feina i la resta de persones i de temes, no?, professionals i tal, doncs que els absorbeixen i les absorbeixen. Per tant, crec molt necessari que les polítiques d'igualtat siguin cada vegada més flexibles per les situacions en les que vivim cada dia, però crec que hem de prendre ja accions, si més no que no ho estiguem fent ara, sinó que necessitem de més institucions, és a dir, d'ajuts supramunicipals més en aquest sentit, hem de posar en valor tota la feina, totes les necessitats que tenim, no com a col·lectiu, perquè com comentava abans, no som un col·lectiu, som la meitat de la humanitat. Per tant, el que estem reclamant no és res més que el que ens mereixem, no?, que ja està a la mateixa alçada que els homes. I per tant, crec que hem de partir d'aquesta base, de que no és que reivindiquem algo que no ens pertoca, sinó que això va de drets humans i que, per tant, hem de ser conscients que el treball està per aquí, no? Que deixarem de parlar de feminisme quan realment aquesta igualtat és real i no fictícia o ens la facin creure.
Abans parlàvem d'aquest increment, malauradament, de violències masclistes, de que moltes dones s'han vist amb el seu presumpte agressor convisquent durant 3 mesos, però la pregunta, a banda de que ja hem vist que malauradament ha hagut un increment, és que si calen més polítiques valentes en aquest camp. Comencem amb el Christian, per exemple. Anem fent roda.
Sí, no, totalment. Al final, en aquest àmbit, jo sí que et comentava abans que l'Andrei hem tingut una tendència doncs força seguint el que hi havia en anys anteriors en quant a les trucades al CIAT i demés, però sí que és cert que els que són els casos grans, per dir-ho d'aquesta manera, doncs tothom se recordarà segurament, ara fa, crec que va ser el mes de novembre de l'any passat, on un home presumptament havia agredit a la seva dona i havia tancat la casa amb clau posant foc a l'immoble on ella estava dormint. Doncs aquests casos sí que malauradament doncs n'hem tingut uns 3 o 4 de grans des de l'inici de la pandèmia, no? I al final, doncs, això va molt unit amb el que deies, que és al final, en l'àmbit supramunicipal, perquè això s'escapa de les competències que poden tenir els ajuntaments, doncs que tinguem lleis contra la violència de gènere que defineixin molt bé què és la violència de gènere, que tinguem un codi penal que de veritat resolgui aquestes incidències i que ho faci respectant, òbviament, la presumpció d'innocència d'aquelles persones que ho poden fer, però sobretot respectant a la víctima, que moltes coses que pot tenir el Codi Penal espanyol és potser aquesta manca de defensa de la víctima i que s'ha de provar de manera molt, molt explícita l'existència d'aquesta violència, i en aquest sentit crec que aquestes són dues parts fonamentals per poder erradicar aquest problema, no? A partir d'aquí, per exemple, el Pacte d'Estado contra la violència de gènere del govern central és una eina pels ajuntaments importantíssima per poder dotar-nos de recursos per seguir amb aquesta tasca. I a partir d'aquí, doncs, la llei contra la violència de gènere del Parlament i del Congrés, doncs, són també dues eines útils, vàlides, per poder aconseguir aquests objectius, no? Però ja et dic que, Lourdes, com bé reflecties anteriorment, en aquest sentit, el que necessitem són polítiques supramunicipals contundents, valentes, atrevides, que posin el punt de conflicte el que realment és i que vulguin d'una manera valenta i decidida per poder ampliar els drets de les dones i per poder ampliar els drets de les dones del nostre país.
Meritxell?
Totalment d'acord amb el Christian, eh? Sí, hem d'estar al costat de la víctima. Com bé deies, això s'ha vist agreujat durant el confinament, però és una cosa que malauradament passa en estat de pandèmia, en estat de sense pandèmia. És una cosa que ens afecta a la societat en qualsevol moment, i n'hi ha casos cada dia. No cal estar en cap confinament domiciliari. La veritat és que és trist que encara succeeixin aquestes coses, i la veritat és que les víctimes han de tenir tot el suport, tant de les institucions com de les entitats, perquè per poder ser valentes i poder parlar-ne i poder denunciar-ho. I encara a dia d'avui hi ha moltes dones que els fa por, doncs, parlar-ne, expressar-se com se senten, denunciar-ho i començar de zero, perquè al final és començar de zero, dir prou, plantar-se i reivindicar el dret que té qualsevol persona, que no pot ser que aquestes coses continuïn passant. I nosaltres des dels ens públics fem tot el possible per ajudar a totes aquestes víctimes de violències masclistes. Res més, no ho sé, és un tema que costa, perquè són elles les que han de fer aquest pas valent, i moltes vegades doncs és el que costa, no? És veritat que darrere tenen institucions i tenen gent, però aquesta feina de fer aquest pas doncs l'han de fer elles, i jo des d'aquí encoratjar-les a que tirin endavant i a que siguin valentes, perquè tenen molta gent que segur darrere els ajudarà.
Esther?
Totalment d'acord amb tots dos. Crec que l'únic que podria afegir, tant amb el que comentava el Christian com el que comentava la Meritxell, és que, clar, partim d'una educació patriarcal. Per tant, és normal que aquestes dones, com comenta la Meritxell, tinguin tanta por, perquè en el moment en el que posen en entredit, no, el fet de que el seu marit els ha maltractat, o la seva parella els ha maltractat, el primer que troben és, doncs, un estat o una societat que les criminalitza i les fa responsables d'aquest maltractament. Tan important el que comentava el Christian, doncs aquest pacte d'estat, no? Però jo trobo que necessitem una educació cap als nostres infants molt real, una educació en el que es marqui ja d'entrada que, el que comentàvem abans, no? Que és que són drets humans, no es tracta de si és dona, de si està dintre d'un col·lectiu, si està dintre d'un altre. Vull dir, continuem patint violència vers les dones en la publicitat contínuament, continuem patint violència dintre del sector laboral, continuem patint violències dintre dels hospitals en moments de maternitat, continuem patint violències dintre de la sexualitat, continuem patint violències en el món de la música, perquè hi ha moltes músiques que, doncs, que cosifiquen les dones i que, a més, encoratgen a molts homes a fer actes violents, no? I per tant, crec que per poder erradicar totes aquestes violències hem d'anar a l'arrel, que és l'educació. Llavors, per fer això, necessitem unes polítiques, com comentàveu, valentes, però en tots els àmbits. Això ha de ser una feina transversal molt gran, i no únicament des de igualtat, sinó en el món de l'educació, sobretot, no? Arribar als nostres infants i als nostres joves amb tota aquesta informació, perquè siguin ells o elles qui denunciïn. Se'ns ha oblidat també amb tot això de les violències masclistes, perquè és cert, no? Doncs que ara fa uns anys surten molt a les notícies aquestes violacions en grup, aquesta violència masclista únicament dintre de la parella, però és que potser ens estem oblidant d'aquestes violències dintre de l'àmbit familiar. Què passa amb aquests infants que contínuament viuen i pateixen aquestes violències? Què passa amb aquestes nenes que són violades? Què es passa amb aquests nens que són també violats, maltractats? Quan està, doncs, més que demostrat que aquestes nenes segurament seran víctimes de maltractaments dintre de la seva parella, perquè no han viscut res més. Aquests infants que han estat maltractats, aquests nens que han estat maltractats o han vist maltractaments dintre del seu espai, dintre de casa seva, són futurs maltractadors. Per tant, crec que hem d'anar a l'arrel del problema, perquè si no l'únic que posarem és un parche aquí i seguirem passant, no? I és l'únic que puc afegir a tot el que han comentat els meus companys, que estic completament d'acord amb ell.
De fet, has tocat un punt que m'ha agradat, que és el tema d'educació, però sí que hem vist que molts menors estan agafant uns rols molt masclistes i sí, s'estan produint unes violències masclistes en edats molt prematures, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Què està passant? Què creieu que està passant? O ens hem tornat bojos o abans no assistim, o no assistíem, o no es deia, a aquest tipus d'agressions, com bé dius, a aquest tipus de violacions en manada? Què és el que està canviant?
Que tenen, teòricament... el fet, jo sí, crec sí, que és que ho tenen a l'abast. Vull dir, si pots veure qualsevol videoclip de qualsevol cançó, que, o no sé, ara recordo, tinc al cap, no?, aquest anunci d'un perfum que era realment la escenificació d'una violació en grup, no? I això està, uh-huh, està a la televisió, està a les revistes, està a les xarxes socials, s'ha normalitzat el fet, i això el que està fent és que despuntin aquestes violències en la nostra joventut, no? Perquè ho tenen normalitzat, ho tenen interioritzat. Llavors, fins que tot això no ho eliminem, no podrem tirar endavant. O sigui, per ells és algo molt normal. Ho tenen en les músiques, com us comentava abans, ho tenen a la tele, ho tenen... no sé, hi ha moltes persones joves que cada vegada més doncs, tenen accés, per exemple, a la pornografia, no? Clar, la indústria del porno és molt patriarcal. Llavors, entenen, per exemple, un sexe d'una manera violenta. No sé, jo crec que és que hi ha molt que rascar aquí, ens passaríem tot el dia, però penso que el tema és aquest, que s'ha normalitzat aquesta violència vers les dones ja des de molts àmbits. No sé què pensen els meus companys.
Totalment
però...
d'acord amb l'Ester, jo crec que ho tenen molt a l'abast. Jo crec que el tema de les xarxes socials i tot el tema de la tecnologia està en augment, no? I ells ho tenen molt, molt, molt a la mà. I reben molts inputs des de les teles, des d'internet, des de qualsevol lloc, des dels ajuntaments. Estem fent una feina a les escoles on se'ls ofereixen tallers d'igualtat, tallers de... Jo recordo quan era petita, tot això a la meva escola a mi no m'oferien. No tenia la necessitat d'explicar que tot això, no? Poder també passava, però la veritat és que no hi havia aquesta agressivitat que hi ha ara. I totalment d'acord amb l'Ester que potser els inputs que reben ja des de tots els àmbits, ho tenen molt fàcil, tenen una informació molt ràpida i la poden obtenir des de molts llocs, no? Però realment que tinguem que fer aquests tallers a les escoles de conscienciació, de respecte cap a la dona, de tot això, doncs sí, és greu en la societat en la que vivim, hauríem d'anar millor, no? I la veritat és que intentem que això millori, però realment és difícil doncs, fer que els nanos no mirin segons què, no vegin segons, o no consumeixin segons quines, no?
És la base de la... Si ho consumeixen, si ho veuen, que tinguin el seu propi criteri, no? O que algú els hi hagi explicat que això no és real.
Està clar.
Vull dir que així no funciona la societat, no? I diguem, al final és crear doncs unes persones adultes amb criteri i que no entenguin que això que estan veient per les xarxes o això que estan veient en aquesta sèrie, en aquesta pel·lícula o que estan llegint en un llibre o el que sigui, és la realitat, no? El poder donar aquest criteri, com comentaves tu, no? Que no ho hem tingut nosaltres a les escoles.
No, realment ara es parla del sexe molt obertament, abans això no ho teníem i bueno, ha canviat el model.
Entenc que no és negatiu parlar del sexe obertament, el que passa que, clar, s'ha de parlar del sexe també des de la part, no? Des de com a dona.
Sí, et sentim, Cristian, perdona.
Ah, vale.
A poder-lo parlar lliurement. No sé, et sento un tretallat jo ara.
Hola, m'escolteu?
Sí, Cristian, endavant.
Ara sí, Cristian.
Ah, vale. Ah, no, tranquil·les. No, que jo deia que jo subscric gran part del discurs de la sèrie de la Meritxell, però crec que hi ha un fet important. O sigui, hem d'anar en compte en segon quines afirmacions, perquè al final crec que el punt diferencial i el que ha canviat tot en la vessant positiva i també en la vessant negativa són les xarxes socials. Les xarxes socials són una eina comunicativa brutal i són una eina comunicativa que ajuden, per exemple, a que el moviment feminista i el 8 de març, per exemple, doncs, tinguin una participació en l'agenda pública actual importantíssim i molt rellevant que abans no es veia. És a dir, ara mateix estem veient a joves de 12, 14, 16, 18, 20 anys conscienciats amb el que és el moviment feminista, amb els valors del moviment feminista, i que quan es pot, òbviament, surten al carrer a reivindicar tots els principis fonamentals dels valors feministes, que no deixen de ser drets fonamentals, no? És a dir, les xarxes socials ens serveixen com a motor propagandístic, per dir-ho d'aquesta manera, de les idees que nosaltres volem transmetre. Però, com tot, aquesta vessant positiva també existeix una vessant negativa, que és la que comentaven abans l'Esther i la Meritxell, que pot ser propulsor també d'idees més nocives, d'idees més agressives i idees, doncs, que van i ataquen directament al col·lectiu, al moviment feminista com a tal, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que és molt important comprendre la influència de les xarxes socials. Els esdeveniments com aquests, és a dir, gent que ha estat manifestament en contra dels drets de les dones, entenent-les com un col·lectiu inferior i de més, sempre ha existit. Aquesta gent sempre ha existit i és molt complicat poder revertir aquesta situació, perquè els estudis sociològics ja ens diuen que aquesta situació seguirà existint. Però quina és la nostra tasca i què és el que ha canviat? Que abans no sabíem que existien les manades, però hi eren. Abans no sabíem que existien grups de joves que atacaven a dones, però hi eren. I abans no ens enteràvem de les bestialitats que es fan ara, però hi eren i es feien. I les xarxes socials han servit per fer això, per posar en mans dels potencials agressors eines per poder desenvolupar aquesta mentalitat agressora, si voleu dir-ho d'aquesta manera, però al mateix temps també per conscienciar la gent que aquests casos existeixen, i jo crec que d'evitar les reivindicacions i les manifestacions que s'han fet en tot el país en contra de la sentència de la manada, doncs han fet molt i molt pel moviment feminista, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, el que sí que considero és que la nostra tasca com a institucions és saber en quin terreny juguem. Sabem que estem en un terreny mediatilitzat, per dir-ho d'aquesta manera, on les xarxes socials tenen un impacte i molt rellevant. I si de veritat volem atacar l'arrel del problema, que és el que deien abans les companyes, i anar directament als joves, perquè són les noves generacions que puixen, que creixen i que conformaran aquesta societat dintre d'uns anys, el que hem de fer és saber jugar al seu terreny, saber moure'ns en les xarxes socials i entendre i fer-los entendre que és una eina de doble filo i que nosaltres com a administració el que necessitem és utilitzar-les en pro del benefici de la societat i en pro per poder assenyalar, per poder demanar i per poder explicar quins són els valors feministes i per què és tan important que tots els joves d'aquest país els subscriguin.
Ho deixem aquí perquè ha sigut molt interessant. L'últim tram m'ha agradat moltíssim perquè, com deia l'Esther, ens podíem tirar aquí dues hores o tres, però acaba el temps i només em resta que dir-vos que moltíssimes gràcies, Meritxell Borràs, regidora de Sant Sadurní, Esther Marmaneu, regidora de Santa Margarida dels Monjos, Cristian Soriano, regidor del Vendrell. Moltíssimes gràcies. Un plaer haver-vos tingut avui al Penedès en Xarxa i ens escoltem a la propera.
Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, adéu, bon
Moltes
dia.
Gràcies, que vagi bé.
Arriben les notícies perquè d'aquí a uns segons són 11:15, segona cita amb l'actualitat en clau Penedès i parlant de l'ACTIC, aquesta acreditació en tecnologies de la informació i la comunicació.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal dins del Penedès en Xarxa. En aquest cas, des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Comencem recordant que el mercat de compra-venda d'habitatges a Vilafranca revifa aquest 2021 després d'un any a la baixa. Les immobiliàries de Vilafranca han començat a detectar aquests darrers mesos una certa revifada en la compra i en l'interès per al lloguer. Després d'un final d'any, on habitualment la venda d'habitatges ja s'anima, el mes de gener ha estat fluix, el febrer però ha vist una certa revifada, segons explicava el gerent de Finques Anoia Penedès, Max Gené. Considera que després de tota la incertesa que es va viure l'any passat, aquest 2021 es pot començar a notar una millora a tots els nivells. En els darrers anys el preu dels lloguers s'havia disparat força, però darrerament s'han frenat principalment a causa d'un augment en la construcció d'obra nova. Gené considera també que els preus dels pisos de lloguer a Vilafranca no són elevats i que es trobarien en consonància amb els municipis d'una tipologia similar. Apunta, però també, que hi ha poca oferta de pis de lloguer i en aquest sentit remarca que part de la culpa la tenen les administracions que han fet molt poca obra pública. També us volem explicar que Unió de Pagesos en reivindica pensions de jubilació dignes per a la pagesia. El sindicat pagès assegura que la pagesia professional, quan es jubila, segueix sent un dels col·lectius amb les pensions contributives més baixes de la Seguretat Social, molt lluny, fins i tot, del salari mínim interprofessional. Per això, exigeix a l'administració unes pensions dignes per al sector. La consulta promoguda per Unió de Pagesos per conèixer la realitat de la situació de la gent gran i la qualitat dels serveis de què disposen les zones rurals també posa en relleu la necessitat d'articular un sistema viària, un dèficit clar d'accés a les noves tecnologies, la manca de serveis bancaris i d'establiments de productes de primera necessitat, entre d'altres dèficits. Calafell instal·la més refugis per a gats amb vells contenidors. Els gats de carrer tenen 6 nous refugis a Calafell. L'Ajuntament ha incorporat més antics contenidors de vidre adaptats com a casetes perquè els animals puguin refugiar-se. Les noves casetes són els carrers Ponent, Rubí, Marca Hispana, Gessamí, Tulipa i Eslovènia. Amb els nous refugis ja són 9 els instal·lats en zones verdes i espais del municipi de Calafell. Els refugis estan controlats per voluntaris que s'encarreguen de col·locar menjar, la neteja i el seguiment de les colònies instal·lades en aquests mòduls, i l'objectiu és que els gats de carrer disposin de llocs en els quals refugiar-se de les inclemències del temps i on també rebin aliment de manera controlada. I acabarem recordant que es tallarà la circulació de Sant Pere Molanta a Barri Ferran per les obres de construcció del passeig de vianants. A causa de les obres de construcció del passeig de vianants que s'està executant entre el nucli de Sant Pere Molanta i el Barri Ferran, a partir de demà dimecres i durant 2 setmanes estarà tallada la circulació de vehicles en el vial que uneix aquests dos nuclis en el sentit de sortida de Sant Pere en direcció al Barri Ferran. En sentit d'entrada cap a Sant Pere Molanta, el vial continuarà obert a la circulació. L'empresa adjudicatària de les obres senyalitzarà aquest tall de trànsit i els vehicles que surtin de Sant Pere Molanta hauran de passar per la carretera BB-2415.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Nova trobada al Penedès en xarxa al voltant de l'ocupació i la formació. Avui posem el focus en les acreditacions ACTIC i en el paper, en el rol que juga la xarxa de punts TIC que hi ha a totes les comarques catalanes, també a Vilafranca, a Vilafranca Virtual, al punt TIC Vilafranca Virtual. Comencem aquesta trobada, aquesta tertúlia que compartim mensualment saludant la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació i coordinadora d'aquest punt TIC Vilafranca Virtual. Mercè, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Ens presentes els convidats que t'acompanyen avui?
Sí, i tant, encantada. D'una banda m'acompanya la Judit Garrido, és punt TIC Vilafranca Virtual, de recent incorporació, Ella ha estat contractada per ajudar en la dinamització d'aquest puntic i en tota l'oferta formativa que tenim prevista.
Benvinguda, Judit.
Bon dia, gràcies.
D'altra banda, tenim l'Aleix Borrell al telèfon. És una persona que recentment ha acreditat en el nostre puntic, tant a nivell mitjà com a l'avançat, que no són massa les persones que poden dir això.
Bon dia, Aleix, benvingut.
Hola, bon dia.
I felicitats, perquè es veu que ets un rar avis.
Sí, això diuen. Bueno.
L'Aleix ens explicarà la seva experiència, però anem a pams, perquè hi ha molta gent que no sap exactament què és això de les acreditacions ACTIC, què és un punt TIC, què és aquesta xarxa de punts TIC que hi ha arreu del país, també aquí a la capital de l'Alt Penedès, des de fa uns quants anys. Mercè, et sembla que comencem justament per aquí? Què és això del punt TIC Vilafranca Virtual i en quin moment es posa en marxa?
Bé, sí, el punt TIC Vilafranca Virtual és un punt del que seria la xarxa punt TIC de la Generalitat de Catalunya, que és una xarxa que pertany a la Direcció General de Societat Digital i està pensada per al foment de les noves tecnologies entre la ciutadania i en la lluita contra l'escletxa digital. Encara parlem d'escletxa digital, tot i que quan es va crear el punt TIC nostre, ara fa 20 anys, el vam crear precisament amb la idea, no?, de resoldre aquest tema. Es va fer molta feina al respecte, però continuem parlant de l'escletxa digital, perquè encara hi ha moltes necessitats al respecte.
20 anys? 20 són
anys,
molts.
Són molts anys, realment, sí.
La societat de la informació no estava tan implementada encara.
Llavors es començava a parlar, no?, de la societat de la informació i la comunicació, de la societat del coneixement. Llavors, en aquells temps, el 2001, precisament, l'Ajuntament doncs, va crear un servei específic per al foment de les noves tecnologies i la innovació al respecte. I llavors va ser quan va néixer el nostre punt TIC, Vilafranca Virtual. Llavors, en aquests temps, es va fer una tasca molt important d'alfabetització, però també de coneixement de molts programes, per exemple, el disseny de pàgines web, de programes de fotografia, fotogràfic, de muntatges, com fer muntatges fotogràfics, etc. I sobretot també vam treballar moltíssim en el tema del vídeo i de la televisió, també des de Vilafranca Virtual. Llavors, al cap de 13 anys, va ser una primera fase, no?, del punt TIC, i després ja va haver una fusió amb el Servei d'Ocupació, que és on som ara mateix, i això va ser en el 2013, també ja fa uns anyets, i en aquest sentit ja es va focalitzar una miqueta més en el que són els usuaris prioritaris del que és el Servei d'Ocupació, que són les persones en recerca de feina.
Quines activitats fa ara aquest punt TIC Vilafranca Virtual?
Sí, ara doncs, hi ha tota una potenciació del punt TIC, pensant que realment, i ens hem adonat sobretot, tot i que això ja es ve a venir, de que calia continuar en l'alfabetització, perquè encara hi ha moltes persones que no tenen els coneixements i les habilitats necessàries per sortir-se'n correctament. Així com, per exemple, la part de l'accés sembla més resolta, l'accés a internet, tothom tenim un mòbil, tothom té una tableta, més o menys, o un ordinador per poder accedir.
I si no hi ha punts públics?
I si hi ha punts públics, que això també és una iniciativa de la fase pública virtual. La part de coneixements continua sent necessària de resoldre la manca de coneixements en aquest sentit i d'habilitats. I ara que van apareixent de noves, ara ens hem adonat amb tot el tema de la pandèmia que precisament una videoconferència, enfrontar-se a una formació a través d'una videoconferència, que ara ja anem aprenent a fer-ho i més o menys, doncs, bé, però també continua sent una necessitat per les persones que, almenys els usuaris amb els que nosaltres treballem, encara doncs, es tira una mica al darrere, no?, l'haver de fer formació, potser a través d'una plataforma, no?, d'aquestes característiques. I qui diu això, altres coses que van apareixent, altres habilitats, altres programes que també són molt útils avui en dia.
Quin és el programa formatiu que periòdicament tireu endavant en matèria de TICs?
Doncs bé, hem fet un programa anual que, bueno, comença, podem dir, dividint en dos grups. Tenim els que són cursos de més llarga durada, que els quantifiquem en 30 hores, i d'altres que són càpsules formatives més petites, més de curta durada. Aquests de llarga durada, què tenim al davant? Tenim cursos d'alfabetització informàtica, en el que és tot el món dels ordinadors i d'internet. Comença precisament demà un d'aquests cursos, però al final d'any hi haurà un altre. Després tenim un curs de xarxes socials, també, que comencen el mes de maig. I després, en aquests tipus de cursos de llarga durada, tenim un de preparació per a l'acreditació ACTIC, una mica el que parlàvem, que és un dels eixos centrals també del punt TIC, que comença en el mes vinent, el mes d'abril. De la possibilitat d'inscriure's a aquests cursos, doncs existeix, està oberta a través de la nostra pàgina. I, bueno, en principi són aquests tres grans blocs els que estem tirant endavant.
Aquests cursos són presencials, són telemàtics, 50-50?
50-50, tal sí. Qual. Sí.
És el que es porta, oi?
Clar, l'alfabetització informàtica ens sembla que millor fer-ho de forma presencial, tot i que hem optat per una fórmula així també bastant, entre cometes, innovadora. Són fórmules noves que anem aplicant per a no juntar tantes persones en una aula, evidentment. I utilitzarem dues aules complementàriament en el mateix moment, de forma simultània, i a través de càmeres grans de vídeo i d'aparells complementaris, anem a dir-ho així, que es pugui dur la classe simultàniament en una i altra, en el mateix moment.
Parlaves també d'unes càpsules formatives més concretes, més reduïdes?
Sí, també és una de les idees que introduirem en aquest programa, que al respecte penso que ens ho pot explicar molt bé la Judit,
sí.
Perquè ella serà l'encarregada.
Doncs, quina és la idea darrere aquestes càpsules?
Bueno, la idea, en principi, doncs, és formar la població, sobretot respecte a alfabetització digital i temes doncs, de l'ús de mòbil per a la cerca de feina, que avui en dia també està molt a l'hora. Hi ha moltes aplicacions, molts recursos, que, i com dèiem abans, no, el mòbil tothom en porta, i per cercar feina doncs, també pot ser molt útil. Llavors també per fer tràmits online, que avui en dia i amb tot això de la pandèmia, doncs encara més s'han accentuat això, aquest tipus de tràmits. Doncs, per exemple, doncs, si hem de demanar cita amb el metge, doncs, si s'ha de treure uns papers per fer una justificació, per de qualsevol coseta. Llavors, doncs, totes aquestes càpsules seran formacions petitones que podrien ajudar la població doncs, a millorar el seu nivell de coneixement en quant a la informàtica.
Per tant, quan dieu càpsula, entenc que és un petit vídeo sobre cadascuna d'aquestes temàtiques, molt pràctic.
Bueno, més que vídeos, inclús seria de forma presencial.
Sí.
Llavors, sí que, tot i que sigui presencial, serien de curta durada, o sigui, no serien com els cursos de llarga duració, però serien cursos petitons de potser un parell de dies que vinguin els usuaris, dos o tres dies, i seria molt curtet.
M'agrada veure que mica a mica es va recuperant aquesta presencialitat, amb les mesures pertinents. Ara seguirem amb la Judit, però Mercè, hem dit que el punt TIC Vilafranca Virtual és un centre col·laborador ACTIC, i potser molta gent no està familiaritzada amb aquesta terminologia. Què vol dir exactament?
Sí. Bé, l'ACTIC vol dir l'acreditació en tecnologies de la informació i la comunicació. És una acreditació oficial que des de l'any 2009 la Generalitat va implementar. Bé, com tenim, per exemple, uns nivells molt estàndards en les llengües, per exemple, a l'hora d'acreditar el que sabem en relació al català i a l'anglès, però en el tema d'informàtica doncs, no es tenia, i et trobaves doncs, en els currículums probablement doncs, que posaves, ara què saps fer no? en noves tecnologies, doncs a nivell d'usuari, doncs, això i fas una relació de programes, de sistemes operatius, etc, un poti-poti de coses, però clar, això va arribar a un punt que el sistema pròpiament doncs, va haver de decidir com regular-ho, no? Llavors l'ACTIC d'alguna manera entronca amb això. I és una plataforma doncs, per acreditar tot el coneixement que una persona pugui tenir, coneixement, habilitats, en temes en noves tecnologies. La plataforma es divideix en 8 grups de competències i bé, tu pots acreditar a una part d'elles o a totes, d'acord amb diferents nivells que hi ha bàsic, hi ha mitjà i hi ha avançat. Depenent del que estiguem parlant, acredites a unes o a d'altres.
I si sou centre col·laborador, vol dir que feu aquests exàmens, es sí. pot acreditar sí. a Vilafranca mateix.
Exacte, som un dels punts acreditadors, i hi ha d'altres aquí a Vilafranca, i nosaltres ho fem de forma continuada tots els dimarts i els dijous en horari de matí. Les persones fan la petició, la candidatura a la pàgina online, a la pàgina oficial, la sol·licitud, i després, en el dia que trien, venen allà. I nosaltres estem per ajudar-los en tota la part tècnica i per supervisar que la prova es realitzi correctament.
Per tant, ara mateix aquests exàmens són presencials.
Sí, aquests sí.
Aquesta acreditació.
De fet, és l'única manera de fer-los, perquè és una prova telemàtica que es baixa a través d'uns accessos que hem de donar nosaltres i en el moment present que la persona està in situ allà a l'aula.
I el mateix dia tenen el resultat, saben si han passat o no?
Sí, és la sorpresa de tothom. I ara ja ho sabré, doncs ja, sí. ja ho sabràs. Clar, bueno, està molt bé que sigui així. És apte o no apte, tampoc sí, sí. et donen massa més informació.
I és un certificat, pel que deies, que qui l'emet és la Generalitat.
Exactament, és un certificat digital que l'emet la Generalitat, com molt bé has dit, i que acredita una sèrie de competències, com comento. Sí, sí.
Serveix sobretot per l'administració pública o també per el sector privat?
Serveix ara per tots els sectors. L'administració pública, per descomptat, perquè tots els temes de la promoció interna o la promoció en general, les oposicions, etc., entra i puntua. I nosaltres, les persones de col·lectius diversos, professors, Mossos d'Esquadra, bombers, perquè tenen oposicions i saben que els hi dona puntuació extra al tenir l'ACTIC, i estan venint moltíssims. Però bé, a tot el món de l'empresariat, vull dir, en recursos humans, està clar, si fixen en si tens l'ACTIC o no, a l'hora de valorar el coneixement TIC, sí, sí. Molt necessari.
Sí. La Judit Garrido, a qui ja hem escoltat presentant aquestes càpsules, és pedagoga, coneix molt bé les TIC. Quina és la teva especialització?
Bé, doncs jo, dintre de què és la pedagogia, la meva especialització seria l'e-learning, que és tots els temes relacionats amb l'educació a través d'internet, temes online, i després, a banda, doncs, per exemple, sí que dintre de l'e-learning m'he especialitzat força en temes de gamificació, que gamificació és l'art, diguem-ne, d'aprendre utilitzant jocs, és a dir, traspassar les funcions i els mètodes dels jocs a l'hora d'aprendre, ja sigui de forma virtual o de forma presencial. És a dir, doncs, per exemple, si pots utilitzar un joc de preguntes com el Triviados, que és molt popular, doncs aquest seria un exemple de gamificació, diguem-ne, present. Però també teníem el Triviados de la versió aplicació mòbil. Llavors, doncs, diguem-ne que la meva especialitat seria una miqueta tot aquest tema relacionats amb l'e-learning i aprenentatge virtual i coses, temes online relacionats amb informàtica i tot allà, un popurrí.
Està molt estès? O sou pocs encara?
Sí i no. Depèn del grau de profunditat de coneixements que vulguis. Perquè sí que és cert que, per exemple, a la carrera sí que hi ha un parell d'adoptatives, però... Per exemple, dintre de la popularitat d'optatives no són gaire populars encara, aquest tipus d'optatives. Llavors, sí que és cert que hi ha un parell de màsters relacionats amb l'e-learning i de més, però com a perfil crec que encara costa una miqueta d'acabar d'arrencar, també perquè les feines de l'e-learning moltes vegades se les encarreguen a informàtics o informàtiques, llavors encara s'ha de dibuixar i acabar de perfilar el perfil del pedagog i la pedagoga dintre de l'e-learning.
Estic al·lucinada, eh? Em trec el barret.
Molt interessant, això de l'e-learning.
I tant, i tant. Judit, en quines altres càpsules estàs treballant, estàs dissenyant, que es podrien impartir en aquesta línia que ara ens explicaves que treballes?
Doncs, bueno, per exemple, com comentava la Mercè, que també s'han fet temes d'edició d'imatge, a més, doncs també es podrien fer petites càpsules en programari lliure, perquè així tothom pogués utilitzar-lo a casa seva sense haver de pagar una llicència d'utilització, doncs per exemple amb el GIMP, després editor de textos, també programari lliure com amb l'Office, temes com el Canva, que avui en dia s'utilitza molt i a més s'utilitza moltíssim per temes de xarxes socials, doncs aquestes eines que són d'utilització gratuïta doncs es podrien aplicar i utilitzar en petites càpsules d'aquestes i crec que serien de gran utilitat. I després, doncs, bona edició de vídeo i bueno, cosetes que se'ns vagin també una miqueta ocorrint i sobretot sobre la marxa veient les necessitats que hi hagin.
Serien càpsules presencials també? O podries combinar?
Sí, podrien ser presencials, en teleformació o formació online directament. Sí, sí. Per això, clar, també s'hauria de mirar el nivell de l'usuari, de l'alumnat. Si no tenen un nivell gaire elevat, doncs potser no podrien seguir el curs i s'hauria de fer presencial. Això s'hauria d'acabar de mirar.
La Judit, també en plataformes virtuals d'ensenyament són importants avui en dia? Estan prou utilitzades? S'han d'explotar més encara?
Sí i no. Per què? Perquè, bueno, i sobretot amb això de la pandèmia, moltes escoles, molts centres s'han vist obligats una miqueta a fer teleformació i, clar, hi ha molts els professorats no han rebut potser la formació adequada, els hi falta fer acabar de desenvolupar-se en aquesta formació, llavors es troben que no saben, no, estan una miqueta perduts en el tema de que no tenen recursos, no saben com fer-ho servir. Llavors, sí que s'utilitza, però crec que encara falta una miqueta fer una miqueta més de pedagogia en el bon ús d'aquestes eines, perquè aquestes plataformes no serveixen només per penjar contingut i que l'alumnat entri i ho vegi, sinó que també es poden fer fòrums de debat, es poden fer penjar activitats perquè la gent interactuï, es poden fer xats en viu. Llavors, tenen un munt de funcions que crec que encara falta una miqueta per acabar-les d'explotar. Però bueno, jo crec que anem en aquesta tendència.
Parles del Moodle, quan expliques això, parles específicament sí. Del Moodle, oi?
Sí, bueno, el Moodle, que és la més coneguda, però hi ha altres també molt similars. Després, inclús, de fet, moltes empreses tenen la seva pròpia xarxa de gestió d'aprenentatge.
D'acord.
El confinament, el mes de març de l'any passat, va disparar aquestes plataformes. Aquelles escoles que no les havien introduït van haver de fer-ho a correcuita sí. I els han calgut tots aquests mesos, tot aquest any, perquè pares i mares notem que aquest curs es treballa millor, no?, amb totes aquestes plataformes.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, és que a l'inici a tothom va agafar això, doncs, de noves. El tema de fer videotrucades, clar, quina plataforma és la millor? Aquí no se'm queda penjada, aquí puc controlar si l'alumnat està present o no. Doncs clar, els primers mesos va ser una miqueta caos, però jo crec que ja després d'haver passat l'estiu, que ja han passat uns mesos, ja hem pogut reorientar-nos una miqueta més, perquè també s'havia d'adaptar tots els continguts presencials, adaptar-los a que es pogués fer de forma online, perquè no treballes de la mateixa manera. Llavors, una miqueta anem reconduint.
Mica, mica. I donem la paraula a l'Aleix Borrell, que, com us hem explicat quan l'hem presentat, ell ha acreditat tots els nivells ACTIC, tant el mitjà com l'avançat, i això és poc habitual. Aleix, et podem preguntar si no és indiscreció a què et dediques?
Sí, cap problema. Jo sóc arquitecte i treballo per l'administració pública.
I en quin moment et planteges assolir aquesta acreditació ACTIC i per què?
Bueno, fa 3 anys vaig veure que en els diferents processos que hi havia per entrar demanaven, bueno, et donaven punts per si acreditaves el nivell mitjà i avançat d'ACTIC. I llavors m'hi vaig posar i vaig treure el nivell bàsic, o sigui, el mitjà. I després, ara fa poc, vaig veure que sortien places també ja de funcionari de carrera i vaig decidir acabar ja el procés i acreditar també el nivell avançat, així tindré ja, almenys en això, de l'àxima puntuació.
Ha estat complicat, sobretot aquest avançat que no tothom té. Com t'has preparat?
Bé, em vaig preparar amb diferents manuals que hi ha i buscant una mica informació a través de la xarxa. Tot i que les competències que jo vaig acreditar, que eren el Word i el que seria presentacions, doncs bé, amb la feina del dia a dia, més o menys, i més preparant una mica el temari, o el que són les preguntes amb aquests manuals, doncs amb això va ser suficient.
Quina inversió de temps vas dedicar-li, aproximada?
Ostres, no t'ho sabria dir. Una estoneta cada dia durant un parell de setmanes abans de l'examen.
Però continuaves treballant, per tant, compaginaves la preparació de l'examen amb el teu dia a dia.
Sí, sí, sí.
I com és l'examen? Et vas sentir còmode? És força pràctic? Hi ha teoria? Què ens pots dir?
L'examen és peculiar, perquè es tracta d'un examen tipus test, on et van fent preguntes sobre el funcionament del programa, diferents accions com es fan, temes de formats... Bé, és una mica estrany perquè no t'esperes un test, no?, sobre uns programes que són eminentment pràctics, com poden ser el Word o el PowerPoint. Però, bueno, només amb una miqueta de reflexió abans de contestar la pregunta és assequible saber què t'han demanat o quina és la versió correcta.
Sí, un comentari volia fer al respecte del que acaba comentar l'Aleix. Poder, la qüestió és que, clar, la plataforma ACTIC, en aquest sentit, i aquesta prova telemàtica, el que intenta és que no associis les preguntes a cap producte concret. No estem parlant de Word, no estem parlant de Writer, no estem parlant d'Excel, de Calc, sinó perquè, clar, aquí tenim plataforma de programari de propietat i plataforma de programari lliure. I després hi ha Linux i altres. Llavors, clar, la idea és que el que tu vegis, que la pregunta tal com està formulada en aquesta prova, en cada una d'elles, doncs realment, i en la imatge que en un moment, o la captura que tu puguis veure per respondre a aquesta pregunta, no estigui associada a res. O sigui, has de tenir aquesta habilitat en un moment donat i la intuïció de dir, bueno, això equival a això altre, fa referència, en el cas de que tu siguis especialista, en un d'aquests productes i no en l'altre. M'explico, llavors, clar, desconcerta una miqueta. Entenc perfectament el que diu l'Aleix, perquè a tothom li passa i a tothom li desconcerta, però té molt de sentit.
Una trobada, una cita molt pràctica, aquesta d'avui que ens ha plantejat la Mercè. Moltes gràcies, Judit Garrido i Aleix Borrell, per participar-hi. I sort, que vagi bé, adéu-siau.
Adéu, moltes gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.